M'agrada que facis servir el llibre de teoria econòmica per posar el micro més elevat, saps? És el llibre que probablement hauríem de consultar per parlar d'aquest episodi.
És que com que són els més densos, solen ser els més amples i més gruixuts. Per tant, són els que millor funcionen per pujar el micro.
És que no tinc... Jo no tinc gairebé llibres, tio. Jo em vaig desfer molt dels llibres i els quatre que tinc són els que vas dir tu, que estan de fons del podcast, i no en tinc més. Realment no tinc gaire més llibres. Menteixo, potser tinc algun llibre a la vitrina del menjador, però crec que són més els manuals de rol, llibres clàssics tipus El Senyor de dos Anillos, i poca cosa més, tio. Em vaig desfer de quasi tots els llibres, els vaig donar a la biblioteca. Iau, a fer la mà.
Mira, et confessaré una cosa, vale? Jo tots els llibres que tinc de paper, o que tenia, vaja, els dono allà al carrer Planeta, que hi ha una... que tu dius, és una llibreria que te'ls agafa... I fa molta gràcia perquè et diuen que per cada llibre que tu dones et donen un certificat que et pots desgravar 50 cèntims a la renta de l'any següent. Evidentment no ho he fet mai, vale? Sóc un rata, però a veure, això em sembla com too much, d'acord? O sigui, anar allà i dir-li al senyor d'Hisenda, escolti, miri, que aquest any he desgravat 2,50 € dels llibres. Doncs això no és consell d'inversió, ni molt menys. Encara no hem començat l'episodi, eh? Però els que tinc... Saps per què no me'n puc desfer d'ells? Perquè me'ls han regalat i estan dedicats, Àlex. I llavors, clar, és allò que la gent posa al principi, sí, perquè ens llegim molts més llibres junts. Bueno, no sé quines dedicatòries es fan amb els llibres, no? Aquests no els puc donar, perquè, a veure, vull pensar que tenen un valor sentimental.
però no el tenen. És el que estàs dient.
No, òbviament que no el tenen.
Pues és veritat. Mira, ara aquí penso. I mirant la llista dels que tinc jo allà, també són els llibres que m'han regalat. Però jo no seré tan cruel, tio. Jo sí que guardo... Penso que si algú m'ha dedicat un llibre, penso, dic, joder, saps? Vull dir, potser l'he de conservar aquest llibre. I a més són llibres que són macos generalment. Potser sí, que m'he desfet d'algun llibre que anava dedicat i que potser no m'importava o que... Però no ho sé, no crec que en tingui gaires d'aquests. Em sembla recordar que per una conferència de Startup Grind ens van regalar un llibre del Gary Vee, bueno, aquest personatge que jo no trago, i que estava signat, tio, i crec que el vaig regalar. Sí. Però no. Evidentment no estava dedicat a mi, saps? Sinó que estava signat a tota la penya que anàvem a la conferència i tal, o pels directors de Startup Grind o el que fos, tio, però bueno, no ho sé, és que és un tio que no trago. De fet, em vaig llegir el llibre i em costava molt, tio, perquè és que me l'imaginava ell amb la seva veu i explicant les seves històries mig inventades sempre, exagerades fins a l'extrem. I em costava molt llegir el puto llibre, però bueno, en fi. Has introduït una miqueta el tema de la conversa d'avui, perquè has parlat ja de desgravar-se coses d'Hisenda i m'ha semblat fascinant com ho has fet amb un concepte que jo no coneixia, tio. No sabia que podies desgravar per llibres.
Sí, mentre no et deixis un bitllet de 100 euros que fas servir de punt de llibre, estàs tranquil, els pots donar i sempre et sortirà a compte anar a la llibreria del carrer Planeta, aquí a Gràcia. Bueno, et donen com un certificadet i pots després desgravar-te 50 cèntims per llibre. És que ara no recordo exactament la quantitat, però és molt petita. O sigui, n'has de donar molts perquè realment això pugui moure una mica la roda.
Són consells d'estalvi? És com de portar les coses al punt verd, que després et pots desgravar de l'impost de deixalles, doncs et fan un descompte a la següent factura de l'aigua o alguna cosa així, que acaba sent rotllo cèntims a la següent factura. O sigui, ho fas més perquè és bé públic i perquè què collons s'ha de fer, saps? Però no ho fas per aquells 20 cèntims o 40 que t'acabes estalviant a la propera factura. Però bueno, són coses que, mira, va bé saber-ho, no?
Sí, va, dit malament, allò per començar amb opinions fortes, crec que ningú s'ha fet ric a base d'estalviar, eh?
És un... Vale. Em sembla un bon punt de partida, val? No sé si això està alineat amb el... Però bueno, a veure, duraria el contraargument, eh? Mr. Money Mustache, en realitat, diu que és allà on fas la pasta, no? És allà on fas la pasta de retallant la despesa, no? De les coses supèrflues, fins a un punt gairebé extrem, en el seu cas, però evidentment que has de tenir diverses entrades de calés i si, idealment pots tenir ingressos passius i potser parlem de totes aquestes coses, però el bloc del Money Masters i bàsicament part del que és del moviment FIRE que ja havíem comentat, que és el de, home, no, retalla despeses, tio, perquè és que no ho sabem, realment gastem un tou en coses que són supèrflues i no les controlem. Vull dir, no sé, per on vols començar, per on vols orientar? Ho dic perquè aquest episodi ens el van demanar al primer esmorzar de forquilla oficial de Foc a Terra, val? I el Noel ens va comentar, per què no feu una segona part de l'episodi de les finances amb l'actualització 2 anys després de com ho heu vist I què creieu? O sigui, podríem començar per aquí? Estalvi versus altres tipus d'income? O com enfoquem això, Marc?
És que té delicte, que sigui jo. O sigui, l'antidefensor de l'estalvi, la persona que més estalvia del planeta i que menys gasta. I ara sóc jo el que et diu que no cal estalviar. Déu meu.
Mira, per exemple, si vols, jo començo per donar una miqueta l'actualització del que ha passat en els últims 2 anys, perquè aquest episodi, que era primer d'inversió, si no recordo malament, i no el vam gravar més enllà de potser els 20 primers episodis, per dir alguna cosa, o sigui, en el primer any de Foc a Terra, o sigui, ara farà 2 anys ja.
T'he de parar.
M'has de parar, per què?
Sí, t'he de parar.
Per què?
A veure, els seus únics deures és escoltar-lo, no ho has fet, oi?
No.
No, evidentment que no ho has fet, perquè si ho haguessis fet, sabries que... És que el vam gravar aquest agost.
No, hòstia.
Sí.
La fotuda pota. Què dius, tio?
T'ho juro, episodi 88, aquest agost, un 20-tant d'agost...
Tallem això, deixa'm que torni a començar.
No, que és divertit, està bé.
Hòstia, però tio, jo pensava que el Noel havia dit allò de... No, és que fa 2 anys ja que... Però bueno...
No, clar, culpa del Noel, evidentment.
No.
O sigui, ens va enganyar, estava jugant amb nosaltres, el tio s'estava intentant posar a prova, però no passa res, perquè tenim opinions. Tranqui, jo me l'he escoltat. Bàsicament el que diem són 3 tonteries, perquè volem parlar molt d'inversió, però no parlem res d'inversió. Perquè ens centrem més en el parlar en inversió en startups i explicar una mica el sector, invertir en el que entens versus el que no entens, donem les mítiques aquestes lliçons, no? O sigui, explicar com funciona l'approach aquest de portfoli que fan servir els VCs i aquestes coses. Ja et dic, parlem coses molt bàsiques, tipus no perdre pasta, limitar pèrdues, però tampoc entrem en matèria molt clara de com invertir, Així que, Àlex, no et preocupis, que crec que estàs bé.
Us la vaig a buscar, perquè jo juraria que sí que molt al principi vam fer un episodi de finances, val? De finances personals, però bueno.
Ah, igual sí, però clar. El de primer d'inversió, que és el que em sonava a mi, és de l'agost.
Clar. Bueno, és igual, en qualsevol cas, doncs, per parlar de... Bueno, jo el que anava a dir és què ha passat en aquests 2 anys, no? És a dir, si fa 2 anys haguéssim gravat primer de finances, bàsicament, o a veure què va passar, ja miraré quin és l'episodi que em fa confondre amb ara. Clar, estàvem just a punt de que caigui. O sigui, encara estàvem en el punt àlgid de les tecnològiques, no? Que potser estava començant ja una miqueta el declipi. Penso, no? Perquè va ser, clar, en 2022, però crec que va començar a caure tot com cap a l'estiu, val? O sigui, la primera meitat del 2022, crec que ja començava, no sé si ja vam començar amb el tema dels acomiadaments massius, la caiguda en bolsa de les tecnològiques, una miqueta que va patar aquest gran boom, aquesta bombolla que venia encara arrastrada des de la pandèmia, no? No obstant, si parlem del principi del 2022, per exemple, fa 2 anys, clar, aleshores diríem, sí, home, potser és mal moment per comprar stocks, per exemple, perquè, clar, tots els portfolios estaven verd, tot estava performant moltíssim, tots estaven fent calés si havies invertit en tecnològiques, per exemple, si havies invertit, ja no et dic en les clàssiques, Apple, Facebook, tot això, sinó que havies invertit en Nvidia, per exemple, ja era un bon negoci aleshores, imagina't ara, però pràcticament feies pasta amb qualsevol empresa a la que haguessis invertit a bolsa, no? Clar, després van venir les caigudes, els acomiadaments massius, va patar Silicon Valley Bank, van passar 50.000 coses, que en aquests 2 anys realment ajuda a explicar una miqueta la situació on estem ara, val? Tu ja en tens més de macro, i has fet el resum més d'una vegada, però clar, ara, en perspectiva, el que és molt divertit és que molta gent s'està donant compte que sí, aquella pasta que vas invertir en startups fa no sé quants anys, fa 10, 15 o 2, aquella pasta que vas invertir en tecnologia, en bolsa fa un parell d'anys, o inclús 4, que l'haguessis invertit en ETFs, estaries molt millor. I és el que acaba passant sempre.
Ens van comentar el fet de revisar aquell episodi i és d'aquells episodis que pots tancar amb 2 frases, i és: tio, no et trenquis el cap, no seràs millor que el mercat, inverteix en un fons indexat i oblida't de la teva vida. Si la teva preocupació no és llevar-te cada matí, treure un fajo de bitllets de 100 euros i olorar-lo, i tocar-lo, i mirar les teves inversions, i veure si ha pujat els teus índexs, tio, si oblida't. És a dir, el mercat em sembla com una màquina tan complicada d'entendre, i hi ha tantes opinions factoritzades allà dins que pensar que tu pots ser més llest que ell em sembla ser molt narcisista. O sigui, crec que ets molt cregut si pots pensar que en saps més o que outperformaràs el mercat en algun moment. Ho pots fer, sí, també, pots tenir sort i pots guanyar la ruleta, però sóc més de pensar que hi ha com grans màximes en aquest món. O sigui, grans veritats. Reduir les comissions que pagues per les teves inversions, no ser curtplacista, intentar comprar quan és barat i vendre quan és car, no voler ser més llest que el mercat, indexar-te en lloc d'anar a buscar oportunitats estratègiques o pensar que tu saps què passarà amb els futurs del blat el 2024. Coses d'aquest tipus em semblen com... A mi cada vegada que hi ha gent que m'intenta explicar aquest tipus de coses, penso, sí, bueno, si acabes de fer una predicció, et puc fer exactament la contrària i donar-te els mateixos arguments, saps? Cada vegada, Àlex, crec que indexar és la solució per tothom, eh? O sigui, no crec que hi hagi algú a qui no li donaria aquest consell, a menys això, eh? Et posis molt cachondo olorant bitllets tu cada matí i volem mirar els teus fondos, si ha pujat, ha baixat... Si això és el que et fa feliç a la vida, és a dir, si tu has nascut per això i a tu Déu t'ha posat al món per mirar tickers d'aquests de la bolsa, que em semblen que maregen, endavant, ha de ser la teva ocupació. Si no, indexa't i vés estant a jugar a tennis.
Val, de fet, mira, estava revisant i he trobat un dels episodis que potser és el que em va fer confondre, que era el de quan explicàvem la crisi financera que estava passant, o sigui, l'explosió de la bombolla, i aleshores parlàvem tant de tema de Web3, de Bitcoin, de la caiguda tecnològica i tot això. En l'episodi no compreu el pa amb Bitcoin, l'episodi 26, val? I allà sí que ens vam posar a parlar a nardejar, a friquejar de consell financer una miqueta, eh? Bueno, no ho és, però explicant una miqueta tots aquests conceptes. Dit això, clar, a l'esmorzar que vam fer, crec que es va parlar molt del tema de hòstia, exactament, què és, per exemple, que és Indexa Capital, eh? No és un patrocinador d'aquest episodi, ho estem fent perquè és un bon producte, jo crec que és un bon producte, és una bona empresa, que de fet ha sortit de borsa. Bueno, és un robo-advisor, no? O sigui, és a dir, és una eina a la que tu li contractes uns serveis, li dones uns calerons i li dius, mira, vull aquest nivell de risc, vull, per exemple, que el meu portfoli d'inversions tingui un biaix d'empreses sostenibles o d'impacte, per exemple, pots fer-ho perfectament, cada cop té més opcions a l'hora de configurar quins serveis, no vols que hi hagi fons voltors, tipus de coses, vull dir que hi ha diferents tipus de consideracions i com més creixen, doncs afegeixen més opcions i la veritat és que està molt bé. Jo, de totes les inversions que he fet, probablement és la que funciona, no et diria que millor, però de manera més consistent en tots els anys que porto amb ells, val? És a dir, jo crec recordar que em vaig ficar en índex el 2020, val? Abans de la pandèmia, i des d'aleshores m'ha donat consistentment, menys alguna setmana de caigudes d'allò, m'ha donat entre un 8 i un 11% de retorn anual, val? El qual ja és molt bo, val? I fins aquest any no l'he configurat el risc màxim. El tenia com un risc, per dir alguna cosa, crec que entre un 6 o un 7 sobre 10 i l'he posat a 10 sobre 10 perquè ja m'és igual tot, no? Perquè allà hi tinc pasta que no necessito i perquè dic, home, doncs no ho sé, igual si ha funcionat també tots aquests anys, doncs anem a veure si augmentant el risc també augmenta una mica els retorns i he decidit doblar la meva aposta amb Indexa i no tant amb altres coses, no? I sobre això és el que estic experimentant ara, vull dir que realment, i mira, he invertit en startups, he invertit en bolsa, he provat diferents productes, no? En moltes, he provat totes les plataformes que hi ha de Interactive Brokers, estic en Kraken, Coinbase, totes aquestes, cada cop penso que és millor només tenir-ne una i tenir-ho tot centralitzat allà, perquè és que si no, no tens ni idea de què tens exactament. Quan tens Bitcoin en tres plataformes diferents, és com no tenir-lo, saps? Vull dir, perquè costa visualitzar-ho i costa saber-ho i fas més esforç a l'hora de gestionar les teves finances, de consolidar totes aquestes dades i mantenir-ho actualitzat, que no pas el valor que en treus de tot això. Per tant, una miqueta, el meu resum executiu és aquest. Els últims 2 anys, si hagués agafat tota la pasta que he ficat en startups, i de fet, mira, podria fer l'exercici, et podria dir si m'ha anat molt millor, però gairebé segur.
Sí, a més tens l'efecte aquest de que una inversió d'aquest tipus és molt més líquida i igual et fa sentir una mica més ric mentre la tens perquè saps que la pots liquidar demà. No ho facis, però ho pots fer en el cas de que vulguis, no? En canvi, vulguis que no invertir en companyies de capital privat, sembla que és molt més difícil sortir-ne o veure'n retorns a curt plaç, no? En l'anterior episodi comentaves lo de Cantox, que sí, s'havia venut, però llavors encara no havies ni cobrat de la venda perquè, bueno, estaves pendent de que s'aprovés i de que, bueno, entenc que han de passar com 30.000 històries burocràtiques perquè tu puguis arribar a veure els calés.
Hòstia, de fet, ara no me'n recordo quan es va trigar, però crec que es va trigar gairebé un any des de que es va anunciar la venda a cobrar-ho, o potser més, o potser més. Es va anunciar al setembre del 2022, perquè jo vaig entrevistar el Filip al desembre del 2020, perdó, al setembre del 2023. Hòstia, no, m'estic liant. Ara vaig a mirar a veure quan es va anunciar, però recordo molts mesos, eh? O sigui, com gairebé un any d'entre que es va anunciar a que ho vam cobrar. Bàsicament perquè ho havien d'aprovar, i me'n recordo, eh? O sigui, l'operació de Cantox, que es va vendre a BNP Paribas, ho havien d'aprovar tres bancs, val? O sigui, el banc central francès, per la part de BNP, l'espanyol, perquè Cantox, l'empresa està aquí, i el de UK, perquè en realitat Cantox estava incorporada, o sigui, la part que van comprar aquí és com una filial de l'empresa Cantox que estava incorporada a UK. O sigui, que van haver d'intervenir tres bancs, per això es va dilatar tant el temps, però ara vaig a mirar una miqueta el timeline de tot això, perquè per donar una visió, tothom m'ha dit que no és lo normal en la menta d'una empresa, eh? Vull dir que es triga molt menys a cobrar, però bueno, és un cas paradigmàtic també.
No, però tu has posat el cas d'Indexa, i a mi em sembla interessant, eh? Perquè al final, i sense fer publicitat, jo no en soc client, però sí que és cert que inverteixo de manera molt semblant a com ho faria Indexa sense, evidentment, tenir aquesta part automatitzada. Diguem que l'automatisme sóc jo. Però el que fa és un tema de sentit comú gegant. O sigui, t'agafa una composició d'una cartera amb accions i no sé com es diuen, bonos.
Bons.
Bons?
Bons.
Bons.
Es diuen bons. Sí.
Doncs t'agafa bons i te la reparteix en funció del teu risc, indexa, per tant, fa servir fons de Vanguard, que tenen unes comissions baixíssimes, sobreagafa els fons de Vanguard, que són institucionals, que sobre encara tenen menys comissions. Evidentment, ells posen una comissió per sobre, que malgrat això segueix sent molt més baixa que la del mercat. I bàsicament et diuen, escolta, vull dir, en els últims 40 anys, si haguessis posat un euro a l'SP500, t'hagués donat uns retorns del 8% anual, i ho confia en nosaltres, deixa-ho aquí, no ho treguis, oblida-te'n i torna dintre de 40 anys que veuràs que estaràs content. Llavors, jo crec que aquesta estratègia és del més intel·ligent que pots fer si el que t'interessa o el que prioritzes és la ràtio del teu temps versus el retorn que em pots treure de la inversió. Si això és el que realment t'interessa, Indexa és un claríssim guanyador. Indexa o pel teu compte, t'agafes dos fons, un europeu, un americà d'accions, bonos governamentals i no governamentals d'Estats Units i de mercat asiàtic i mercat europeu, i tu poses una mica els pesos, així en funció de com ho vegis, i ala, t'has muntat índex en un moment, eh? Evidentment és molt més còmode posar-ho allà, però ja et dic, crec que aplica moltíssim sentit comú, i al final és això, eh? És indexar-se al mercat, no voler fer apostes molt concretes, perquè segurament et sortiran malament, fer aportacions periòdiques, no ser curtplacista, pensant a llarg plaç, i tens aquí un producte, eh? Amb Indexa és un...
Vale.
Igual m'ho miraré. És un producte que m'agrada, Àlex.
A veure.
És un producte que m'agrada.
Has donat en el clau quan has dit la part de... que la... diguem, la variable aquí important és el temps que li vols dedicar, val? Però és veritat. O sigui, jo et diré... invertir-li, o sigui, tu li pots dedicar un cert temps, li has de dedicar un cert temps a les teves finances si vols tenir algun retorn. Però jo no trobo que hi hagi una correlació entre més hores li dediques, més retorn tens. No, jo crec que arriba un punt en què ja no. O sigui, diguem, fer el 0 a 1 val la pena, fer l'1 a 100 no val la pena en el tema de finances. Almenys al nivell que estic jo, eh? Vull dir, si tingués un patrimoni enorme, segurament contractes algú i que t'ho gestioni. I de fet, doncs mira, aquí està, saps? Vull dir, encara és més prova de que fer l'1 a 100 no funciona. Però saber què és el que tens, quines eines hi ha, quines opcions tens, quin tipus de retorn tenen, quines implicacions, controlar el nivell de risc, diversificar, traquejar-ho, muntar-te només tot l'esquema i deixar-ho funcionant, o sigui, per mi arribar al que se'n diu set and forget, no? Configura i oblida-te'n, seria el bàsic que hauries de fer si tens alguna cosa de patrimoni. Vull dir, a veure, si estem parlant de que és algú que vol invertir 1.000 euros, per dir alguna cosa, no val la pena que t'escoltis tota aquesta parafernàlia. Però diguem, si tu ja tens un cert patrimoni d'una empresa que t'ha anat bé, unes inversions que t'ha anat bé, o una herència, o jo què sé, saps? El que sigui, has fet un calaixet i digue-li, per dir alguna cosa, vols començar algú com 20.000 euros, per dir alguna cosa, que els vols invertir, agafa alguna eina d'aquestes, munta't un Excel, prova a diversificar-ho en 3 o 4 coses i mira quin resultat et dona, val? Aleshores, aquesta inversió inicial de fer al principi de Pareto, no? O sigui, amb el 20% de l'esforç tens el 80% de resultats, jo ja ho deixaria aquí. Perquè l'altra cosa que ja és anar a refinar, anar a buscar els timings, anar a millorar la performance del mercat, que és el que dius tu, li hauràs d'invertir un temps gairebé infinit per uns retorns que són, si tens sort, poden funcionar, però generalment seran marginals.
És que la cagaràs.
La cagaràs.
És que ho faràs malament.
La cagaràs.
És que ho faràs malament.
Per això, aleshores, jo... O sigui, el meu consell és aquest, eh? O sigui, el meu consell és el de dir... Sigues conscient de la pasta que tens, tingues una miqueta un plan, prova 3 o 4 coses, però al final, mira, els resultats parlen per si mateixos i et diuen que fons indexats són els millors. Iau, saps? Vull dir... Evidentment, ja ho comentava en altres episodis, eh? Vull dir, jo he estat invertint en startups i mira, he estat consultant això i et dic el timeline exacte de quan van passar les coses. A l'octubre del 2022, val? Octubre de 2022, BNP Paribas anuncia que compra Cantox, val? Segurament això ja va portar un any abans de gestions i de tema de processos, perquè sapigueu com va a nivell intern. Però es va anunciar el 12 d'octubre del 2022. Aleshores, al desembre ja me'n recordo d'entrevistar el Filip, el CEO de Cantox. El juliol, 13 de juliol del 2023, és a dir, 9 mesos després, es completa la transacció. Val? Reben totes les aprovacions, que dius gairebé, o sigui, un embaràs després, arriba tot això. Però, tot i així, clar, després queda tota la part d'enviar els diners, el que se'n diu el routing dels diners, no? És a dir, hòstia, surten de la... del compte aquest i va a distribuir-se per cada un dels accionistes, si hi ha intermediaris, doncs pels intermediaris, en aquest cas jo havia invertit a través de l'Anzame i fins que no es va completar això, jo no ho vaig cobrar fins al, em sembla que va ser el novembre, val? O sigui, un any i un mes després de l'anunci de compra. És un cas extrem, generalment no es tarda tot això, he tingut alguna altra experiència amb algun altre èxit menor i recordo que d'anunciar-se a cobrar ho van passar 2 o 3 mesos, val? Sembla que és més el que està en el mercat. Però bueno, aquesta és per la part de startups. La part de startups desvirtua, val? Desvirtua molt perquè generalment fas moltes inversions, totes van malament fins que arriba una que més o menys, que fas un home run, val? Però per tenir-ne una d'aquestes n'has d'haver fet moltes. Molt estrany el cas de que en les primeres 5 inversions tinguis una que va molt bé. Si conec, tinc el cas d'un, bueno, d'un conegut de l'ecosistema que la seva primera inversió li va anar molt bé. Va invertir en InFly, que és una empresa que fa els media centers aquests dels avions, val? I li va anar molt bé, realment, doncs jo què sé, no me'n recordo els números exactes, però diguem que si va posar 10.000 euros a la primera inversió, doncs li van tornar més d'uns 200.000, algo així, va fer un bon cash out aquí. Clar, això li va anar molt bé, tots aquests, els 200.000 que va cobrar, els va repartir en tickets més grans en altres empreses i els va perdre tots, perquè o va invertir massa a la lleugera o, bueno, la sort del principiant doncs se li va tornar en contra, no? Però és un cas que seria fora de lo comú. Per tant, jo no el tindria en compte. Lo més normal és que fins que no arribes a les 30 inversions no tens alguna que més o menys t'ha anat bé i et justifica el poder continuar reinvertint les fitxes, val? Ja, a veure, ja, jo t'ho dic amb els meus propis números, amb 35, 30, bueno, crec que tinc 36, 37 inversions que tinc ara. Només he tingut un per 3, que va ser Cantox, val? Després he tingut un altre que em va retornar la pasta i un altre que em va retornar la meitat de la pasta, val? O sigui, aquest ha estat el meu historial com a business angel, que és bastant lamentable, de moment. Mal. Per això que...
Clar, què? No ha estat, està sent.
Està sent, clar. D'altra banda, no ha palmat cap de les altres empreses en les que estic invertit. Vull dir que, bueno, els retorns no són extremadament positius, no són ni tan sols decents, però, bueno, tinc encara potencialitat en moltes empreses. No crec... O sigui, potser una d'aquestes farà un bon retorn. O sigui, jo tinc la confiança que una d'aquestes, de 30, farà un bon retorn. Però havent invertit només en 10, per exemple, jo crec que no aniria enlloc. Com a business angel, jo crec que si no t'hi dediques full time, no pots tenir els retorns que t'esperes. D'altra banda, també és veritat que la millor inversió, sempre ho dic, és la meva pròpia empresa. Per tant, aquí sí que és on li dedico molta pasta i molt temps, i això farà que sigui la millor empresa del meu portfolio, però evidentment no qualifica com una inversió de Business Angel, no? Però això també és una miqueta de consell per la majoria de gent. Si vols estar ben servit, fes-te tu mateix al llit, ho diu la dita catalana, i crec que llaurar-te el teu propi futur. Sí, tens les capacitats, tens les condicions econòmiques, tens la idea, t'alineen els astres una mica, és la millor manera amb la que pots fer calés.
Clar, però tens un punt aquí, i és el que mencionaves a l'episodi anterior. Hi ha una part més romàntica a l'invertir en aquest tipus de companyies. I a què em refereixo? Sé que una inversió mai pot ser emocional. És el que dèiem del retorn i la inversió. Si a tu el que et fa feliç és invertir en aquestes companyies, perquè veus que estàs com retornant una mica dels teus guanys, del que has recollit ara una altra vegada a l'ecosistema, i a sobre veus que tens agència, és a dir, que ets capaç d'influir i ajudar aquestes companyies amb el que has après, o que realment els pots portar com en el següent espai, o que realment ells venen i et diuen, escolta, tinc un problema i els hi pots resoldre, això jo crec que ja és una metainversió, ja va més enllà de la inversió purament econòmica. Ja no estàs posant allà 3.000 euros. Allà estàs posant 3.000 euros i la teva persona o la teva figura com a conseller, el que tu vulguis, com a consultor, encara que ho facis per amor a l'art o per fer créixer aquells diners, però veus que hi ha un punt d'agència. És a dir, si tu poses els teus diners en un fons indexat de l'S&P 500, home, a veure, deixem que qüestioni la teva capacitat d'agència sobre això, no? És a dir, bàsicament estàs posant allà, creuant els dits i esperant que pugi, ja està. En canvi, si ho inverteixes en un lloc on veus que pots fer alguna cosa, tens un punt també de satisfacció personal. I sé que no pots fer una inversió emocional, que seria com el mític error que cometria jo sempre. Però entenc que en aquestes 37 empreses, estic segur que en moltes d'elles les has pogut ajudar. Segur que t'han vingut a tu moltes vegades i t'han demanat ajuda, consell, dir, escolta, Àlex, com ho fem això? Què em recomanes? I segurament la satisfacció de poder ajudar aquestes companyies i veure que tu pots fer alguna cosa pels teus diners té un punt de... Bueno, que igual dorms millor per la nit. Quina és la teva millor companyia ara mateix? Qui és el teu Messi ara mateix?
Sempre estic debatint-me entre MailTrack, probablement, que de fet han canviat a ser MailSuite, passa a ser una miqueta més de CRM complet, perquè és una empresa que amb molt poca inversió ha aconseguit armar un equip molt bo i fer l'efecte aquest d'efecte WhatsApp, no? D'optimitzar molt per revenue per empleat, i amb una plantilla d'unes 11-12 persones, és una empresa que fa diversos milions l'any. Per tant, jo crec que aquesta és una i crec que tindrà un molt bon èxit. L'altra, sempre la comento també, que és la de... Bueno, mira, et diré una novetat. L'altra, que sempre comento, és la del Pablo Villalba, que és una empresa que va començar amb un crecepelo i ara és una empresa de life science, que el que tenen és un dispositiu amb una patent innovadora que s'està comercialitzant als Estats Units per temes de reducció de la caiguda de cabell i fins i tot regeneració del cuir cabellut. Per tant, hòstia, d'aquesta cada cop la veig millor i m'agrada molt, sóc molt fan. Però tinc una novetat, una de les que vaig fer fa un parell d'anys, que es diu North, que és una empresa de Suècia, i els està anant molt bé. És una plataforma d'equipaments de vehicles de càrrega elèctrica. Val? Aleshores, el que fan és proveir tots els serveis a través de... O sigui, no només són busca la teva estació de càrrega més propera, sinó que donen altres tipus de serveis, no? I realment s'estan expandint molt pels nòrdics, els estan anant molt bé, ho he comentat amb altra gent de la indústria i els veuen com algú que, hòstia, que està sortint com un player molt, molt potent i cada cop la veig millor, cada cop la veig millor. O sigui que estaria entre aquestes tres.
És la mítica inversió que faria jo, eh? Són de cotxes, Àlex, així m'agrada.
Sí, aquesta seria teva, eh? Vull dir, no sé... Bueno, aquesta perquè va arribar a través d'un amic meu que em va dir, mira, jo ja he invertit aquí l'anterior ronda, això ho faig molt, també. També et diré que cada cop ho faig més, només invertir ja on inverteix altra gent i cada cop ser menys jo el que té la iniciativa, també, perquè amb aquest nivell d'inversions requereix la feina gairebé full-time. Saps? I si tingués més patrimoni contractaria una persona perquè me'l gestionés, però malauradament encara no és el moment i que pogués jugar amb la meva pasta més intel·ligentment del que pugui fer jo, que d'altra banda també penso que així no n'he perdut tanta, saps? Però tampoc, també n'he deixat de guanyar. Però bueno, no ho sé.
Per tant, si tu agafessis la teva cartera i tinguessis que ponderar-la una mica i diguessis, va, vinga, va, quin percentatge el dedico a indexats, quin percentatge el dedico a startups, quin percentatge el dedico a posar diners a sota el llit i quin percentatge hi poso, jo què sé, en bor i en immobiliari. Com ho ponderes?
Jo et puc dir el que tinc, val? Bueno, hòstia, clar, tinc actualitzat fins a l'any passat, no ho he actualitzat en aquest any, però bueno, generalment... Mira, de fet, amb Indexa, fins l'any passat, ara deu haver incrementat. Jo calculo que amb Indexa ara deu estar amb un 10%, val? Del que tinc. És poc i li hauré de fotre més. Però per què? Perquè, clar, jo estic invertit en el fons d'ITNIC, per exemple, i allà és un, o era un 11,5% del meu capital, val? Després, les inversions en startups, fins l'any passat era un 42,6% del que tenia, i després tenia en bancs 33%, que malament, això és on no hauria d'estar, però sempre és, clar, t'has de guardar també, diguem, la pasta que després has de pagar la mortarada d'Hisenda, però suposo que si pogués, per exemple, Indexa també un producte ara que no tenia fa un temps, que és el de poder invertir en alguna cosa que pots treure-ho en 2 o 3 dies i amb un retorn, no? Retorn bastant baix, però et va bé si tens com certes quantitats que necessites la liquidesa el dia de demà, va bé. És a dir, tu tens reservats els teus, jo què sé, 20.000 euros perquè has de pagar Hisenda l'any que ve, evidentment, doncs aquests, el lògic que pensa la gent és me'ls guardo al banc, perquè, hòstia, saps? Vull dir, si no, en tindré per quan arribi al juny. Però, hòstia, entre el gener i el juny igual pots fer alguna cosa amb aquests 20.000 euros, amb un risc mínim i un retorn baix, però doncs ja guanyar alguna cosa d'aquí, no? Per això tenia tant a bancs i realment és una cosa que hauria de millorar, però, de nou, no tinc el temps per gestionar-ho. Tinc algo residual de cripto, també, vull dir, encara tinc un 3% en cripto, suposo que haurà pujat perquè ara, clar, això és del 2023, no ha vist la pujada que hem vist en els últims mes i mig, 2 mesos de Bitcoin i tot això, i encara tinc borsa, jo tinc un 6%, veig aquí, o sigui que més o menys jo ho tinc distribuït així. No està al dia, així que perdó, però bueno, per aquí van els trets.
Ets agressiu, nano?
Per què? Home, no, ultra, jo crec que no sóc gaire, perquè si no tindria tanta pasta als bancs. Ara, tinc massa més startups, probablement, i hauria d'equilibrar-ho més amb les altres coses. Però bueno, ja et dic, jo jugo al joc de les startups i m'anava bé fins ara. Vull dir, crec que és el que havia de fer. No per tema de retorns, sinó pel tema de totes les coses derivades que em dona, que és com el network o la visibilitat o... el coneixement, per tant, jo veig un altre tipus de retorn aquí. Evidentment, amb el temps, cada cop aniré invertint probablement menys en startups, o potser ho farem menys freqüentment, però amb tickets més alts, per tant, més o menys quedarà equilibrat. El que sí que buscaré és distribuir la part de, doncs això, fons, els ETFs de torn i tota gent que inverteixi per mi i tenir menys líquid en el banc. Això sí que ho canviaré.
No, home, et dic agressiu perquè... diguem que invertir en startups és com el següent nivell de la renta variable. O sigui, fa que la renta variable sembli segura al costat de les startups.
Home, sí, clar. Però m'ha vingut al cap aquella gent d'Angel & Volkers. Saps?
Qui? Els de les cases? Què passa?
No, bueno, l'anunci aquell. Aquells que anaven tan encucats, saps? Vull dir que... Però bueno, de plazo fijo.
Ai, no sé el que és això.
No el pilles, ja posarem a les notes de l'episodi. Un anunci de, no sé si era un vídeo que era com de conya o alguna cosa, però realment hi havia molta cocaïna en aquell anunci. I parlaven d'inversions a plaç fixa. Però bueno, en fi. Ah. I tu què, com ho tens?
Ui.
Quins són els teus consells, Marc?
Jo faig absolutament el contrari del que predico. És com menjar bé. Tothom té la informació, tothom sap el que ha de fer. El que passa és que ningú ho fa. Tothom sap que ha de menjar bròcoli, però després tothom se'n va al vicio, saps? Sí, això és el mateix, és exactament el mateix. O sigui, aquí tu saps que has d'indexar, invertir en una composició variable de la teva cartera, però després, bueno, doncs mira, doncs, no sé, igual tens altres coses a fer a la vida i acabes invertint en altres coses. Però jo sóc molt conservador, jo sóc molt fan dels bonos. A mi m'agrada, però no només bonos governamentals, sinó... també d'empreses. M'agrada tenir predictibilitat en els retorns. I sé que si ho vius en el molt llarg plaç, dius, ah, no, clar, tens predictibilitat, però clar, si un any perds un 22 i el següent puja un 38, entenc que estàs guanyant. Però per mi això no és predictibilitat. O sigui, per mi predictibilitat és saber quan et retornarà en cada moment. Malgrat això, també he de donar el punt a favor de que és bastant interessant invertir en bonos quan els tipus d'interès baixen, cosa que té pinta que passarà en breu, i no vull dir donar consell d'inversió ni molt menys, eh? Però aquest és un concepte bastant ocult, el de la renta fixa, però si tu tens un bono de 30 anys, si els tipus d'interès baixen un 1%, aquest 1%, el multiplicador és per 30. Aquell 1% repercuteix a tots els anys. Per tant, la renta fixa també pot ser molt especulativa per aquells que s'hi vulguin interessar, però no és el meu cas. Llavors, no ho sé, jo crec que aquesta és una bona revisió de l'episodi d'inversió que teníem.
Jo et diré un altre consell que tinc per acabar és, si teniu inversions en startups, no feu l'exercici que acabo de fer jo ara, que és el de calcular quanta pasta tindríeu si tots aquests diners els haguéssiu posat en un ETF amb un retorn anual del 8%, eh? Vull dir,
oh,
no ho feu.
No ho facis.
Perquè aleshores no tornareu a invertir en startups.
Tampoc feu l'exercici de comptar quants llibres heu donat i us heu perdut els 50 cèntims d'exempció d'Hisenda.